Bon dia, són les 8, arrenquem el matí a Ràdio Estel. Avui tenim 24 graus a Barcelona, 18 a Girona, 25 a Tarragona, 20 graus a Lleida, 21 a Sabadell, a Sort, 16 graus de temperatura. Uns termòmetres que donen una petita treva a aquesta hora en comparació amb aquests darrers dies. Avui, de fet, les temperatures han de baixar. Tornaran a fregar els 35 graus. Calor en farà molta, però allà on aquests dies han estat a 40 o més, avui es quedaran els 35, que segur que és d'agrair. A prop de la costa, pocs canvis, poc notarem. Seguirà fent aquesta xafogor intensa i a la tarda hi haurà alguns ruixats i tempestes cap al nord. Ara el Jordi Miralles ens ho explica el detall. Abans, com sempre, actualitzem el dia en 6 minuts. Avui, que és dijous 20 de juliol.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Pedro Sánchez, Yolanda Díaz i Santiago Abascal participen de l'últim debat on no hi era Alberto Núñez Feijóo, debat a Televisió Espanyola on es va passar de puntetes per sobre de Catalunya. Només en va parlar el candidat del PSOE i va quedar més que evident el bloc d'esquerres contra Vox. Pau Massip, bon dia i ben tornat.
Bon dia, moltes gràcies. De fet, Sánchez va quedar moltes vegades apartat del debat en el que va semblar més aviat un cara a cara entre Díaz i Abascal. La vicepresidenta li va recriminar que negui la violència masclista o que vulgui retirar drets al col·lectiu LGTBI. El candidat del PSOE va criticar que Vox vulgui aplicar un 155 a Catalunya i que vulgui acabar amb la llengua perquè això portaria més tensió al país.
Alberto Núñez Feijóo va ser el gran absent d'aquest debat. Estava en una entrevista però a la Sexta on el candidat del PP va assegurar que no sabia que Marcial Dorado, amb qui es va fer fotos mentre estiuejaven junts, estava acusat de narcotràfic. La Maroteca de l'època però el desmenteix.
Les fotos publicades es van fer al 1995 i des de 1990 diversos diaris de tirada nacional havien publicat les acusacions i investigacions que perseguien Marcial Dorado per la seva implicació amb el narcotràfic. De fet, Dorado ja va ser detingut al 1989 acusat de contraban de tabac i al 1990 va estar implicat en l'operació Nècora, la primera gran operació contra el tràfic de drogues a Galícia que van cobrir tots els mitjans.
Alerta als que han demanat el vot per correu. Avui és l'últim dia per votar. S'ha de fer a través de les oficines de Correus. Ja ho han fet, de fet, pràcticament tots els que ho han demanat, però aquestes darreres hores Vox ha tornat a posar en qüestió aquest sistema de vot.
Correus explica que els carters han fet dos intents per entregar la documentació en mà a tots els que l'han demanat el vot i que, si no ho han rebut, encara tenen tot el dia d'avui per anar a votar a l'oficina de Correus. Afirmen que ja ho han fet més de 2 milions de persones a tot l'estat.
Els sindicats a Correus critiquen que els esforços, que els reforços han tardat 41 dies en arribar per fer possible aquesta campanya electoral a través del vot postal. Avui en parlarem amb Rubén Valdés, que és secretari general del sector postal de la UGT, Serveis Públics de Catalunya. Serà amb nosaltres a partir de 8:45 del matí. Avui també sabem que el geriàtric de Barcelona, on van morir 8 persones per salmonelosi, va continuar brut i amb les instal·lacions descuidades mesos després de l'alerta del brut.
Llegim al periòdico que la demanda que ha presentat la Fiscalia detalla que els inspectors de sanitat es van trobar bolquers a terra, els lavabos bruts, taules sense netejar i cadires de rodes per terra. El fiscal ha demanat el tancament del centre, però el jutge de moment ho ha denegat.
WhatsApp torna a funcionar amb normalitat després de caure durant una hora o una mica més arreu del món a través de les xarxes socials d'altres. Evidentment que no són WhatsApp, milers d'usuaris es queixaven que no podien ni enviar ni rebre missatges. Fins passades les 11 de la nit no ha començat a restablir-se el servei.
No es tractava d'un problema de xarxa, sinó que era el sistema de WhatsApp que va deixar de funcionar a diferents països del món. La caiguda va durar gairebé una hora, entre les 10 i les 11 de la nit.
La gent que ha anat a dormir amb la suor freda que no funcionava, tranquils, WhatsApp torna a funcionar. L'Organització Mundial de la Salut demana als estats que regulin la publicitat d'aliments poc saludables per prevenir l'obesitat infantil.
Concretament, demana que es posi fre als anuncis de productes amb àcids grassos i molt de sucre, com ara les galetes, xocolates, gelats o sucs. A Espanya, el Ministeri de Consum ja va fer un intent de regular-ho, però la llei ha quedat aparcada en un calaix.
L'artista canadenc The Weeknd fa parada aquesta nit a Barcelona en el marc de la seva gira After Hours Till Dawn Tour. El d'avui serà el segon i últim concert a l'estat.
The Weeknd presentarà el seu últim i exitós àlbum After Hours, que inclou alguns dels seus grans èxits, com la cançó Blinding Lights. El concert és a partir de 9:45 de la nit a l'estadi olímpic Lluís Companys i encara queden algunes entrades disponibles.
Pel que fa als esports, la instrucció del Barça Gate es torna a ajornar i ara se celebrarà el proper 29 de gener. Anna Closa, bon dia.
Bon dia. Es farà un any després del que estava previst. De fet, és la cinquena vegada que s'ajorna. La notícia arriba el mateix dia que els Mossos hagin vist indicis que l'expresident del Barça, Josep Maria Bartomeu, desviava diners del club per treure en benefici propi.
I d'aquí a una hora mal comptada, a partir de les 9 arrenca el Mundial Femení de Futbol que se celebra a Austràlia i Nova Zelanda.
El Barça és l'equip que més jugadores aporta en aquesta Copa del Món, amb 18 jugadores, entre elles Alexia Putellas, que buscarà tornar a la seva millor versió. La selecció espanyola no debutarà fins demà al matí contra Costa Rica.
El temps dels esports us ho expliquem i ho repassem tot plegat. Gràcies, Anna. Anem al trànsit. Com ja va passar ahir, abans de parlar dels cotxes, hem de parlar dels trens. Un robatori de cable de coure que s'ha produït entre les estacions de Lleida i Puigverd, Artesa, està provocant retards de més de mitja hora als trens regionals que circulen a les línies R13 i R14. Així ho han informat fonts d'ADIF i també de Renfe. En aquest sentit, el gestor d'infraestructures ferroviàries explica que els seus tècnics estan treballant per resoldre aquesta incidència, però hores d'ara, atenció amb aquests retards que poden rondar aquestes línies als 30 minuts. Això pel que fa als trens, pel que fa als cotxes, qui n'està pendent, com sempre, des del RAC és l'Àlex Huguet. Àlex, bon dia.
Molt bon dia. Continua aquest carril tallat a l'AP7 a l'altura de Fogars de la Selva en sentit nord. Per ara sense cues, però reparen els danys d'un accident des d'ahir a la tarda. Ara hi ha alguns punts amb unes poques aturades, com a la B23 entre Molins de Rei i Sant Feliu de Llobregat cap a Barcelona, o a l'AP7 amb el tram de Barberà del Vallès força carregat en sentit Girona. Intensitat també durant 2 quilòmetres a Sant Joan d'Espí i Cornellà de Llobregat a l'A2 en sentit est. I el més destacat a les rondes és el tram habitual entre el Fòrum i la Ciutadella a la B10 en sentit sud, amb cues de 6 quilòmetres i la zona de la Diagonal Mar força congestionada. I a la B20 també va més plena cap al sud, entre Roquetes i la Vall d'Hebron. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Àlex. Bon dia. I la previsió meteorològica, com sempre, amb el Jordi Miralles. Jordi, bon dia.
Hola, Pol, bon dia. Comencem la jornada altra vegada amb temperatures altes, amb molta aixafuga a la costa, on ha costat de dormir, temperatures mínimes al voltant dels 23-24 graus, però avui, per sort, baixen les temperatures. El que passa és que aquest descens no el notarem pas a tot arreu. O més es notarà serà a les comarques de l'interior, on ahir encara arribava màximes de fins a 40 graus. Avui les temperatures més altes al Pla de Lleida, Catalunya Interior, també interior de Tarragona. Aquí les màximes, les més altes, arribaran fins als 34-35 graus. A la costa, màximes al voltant dels 30 graus. Poden baixar 1 o 2 graus respecte a les d'ahir, però no ho farà la humitat i, per tant, continuarem notant aquesta desagradable sensació d'aixafogor amb un dia que serà bàsicament assolellat a tot Catalunya, tot i que a partir de migdia creixeran núvols a les comarques del Pirineu, comarques del Prepirineu, i aquí tindrem ruixats i tempestes. Avançada la tarda, aquestes precipitacions també afectaran punts de la Catalunya interior i muntanyes de l'interior de Tarragona. Demà les temperatures encara baixaran una mica més, l'ambient continuarà sent càlid, però no tant com el dels últims dies, i també a la tarda repetiran el ruixats a les comarques del Pirineu.
Gràcies, Jordi. Passen 8 minuts del punt de les 8 i aquestes són les notícies d'aquest dijous.
Les notícies del matí a Ràdio Estel.
Ja és història, l'últim debat electoral d'aquesta campanya, debat a Ràdio Televisió Espanyola, on no hi ha participat el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Ha sigut un debat a tres que ha fet evident la bona sintonia entre Pedro Sánchez i Yolanda Díaz, també la voluntat recíproca de repetir aquest govern de coalició. Tots dos candidats han anat a l'una per defensar les polítiques socials i per rebatre els discursos del líder de Vox, Santiago Abascal, únic representant de la dreta en aquest debat, que ha negat la violència masclista o també els drets de les persones LGTBI+. Olma Xiró, bon dia.
Bon dia. Pedro Sánchez i Yolanda Díaz han explicitat la seva voluntat de repetir un govern de coalició després d'haver impulsat la reforma de les pensions, la nova llei de l'habitatge o la pujada del salari mínim interprofessional. El líder del PSOE ha dit, sense embuts, que vol repetir un govern d'esquerres i Santiago Abascal respon que el seu partit està totalment en contra del model del país que proposen.
Y a mí no me duelen prendas en decirlo. Yo, si puedo, gobernaré con la señora Díaz. Es evidente que somos dos organizaciones diferentes. Es evidente que a lo largo de estos años hemos trabajado de manera muy leal y también eficaz. En definitiva, creo que hemos hecho un buen trabajo.
No les hemos apoyado en nada. Es más, si alguna vez nos hemos equivocado ha sido cuando nos hemos abstenido y ustedes han conseguido sacar votaciones adelante. Pero no les hemos hecho falta. Ustedes han conseguido, con sus aliados, aprobar muchas cosas.
El líder del PSOE també ha apuntat que Feijóo ha decidit no participar al debat perquè li fa vergonya debatre al costat del líder de Vox, tot i que no tanca la porta a governar amb l'extrema dreta. En canvi, Santiago Abascal ha posat en dubte una coalició amb Feijóo, assegurant que el líder popular no li ha ofert cap pacte.
Aquest debat ha sigut un debat on Sánchez ha quedat en moltes parts, en molts trams del debat, en un segon pla, davant del cara a cara constant i més evident entre Díaz i Abascal, sobretot quan el debat ha girat entorn a la violència masclista o als drets LGTBIQ+. Com era previsible, el líder de Vox ha carregat contra la llei del només sí és sí que va aprovar el govern espanyol i que ha tingut conseqüències com la rebaixa ja tan explicada de penes a violadors.
Abascal ha tornat a atacar el punt dèbil del govern de coalició, les conseqüències de la llei del només sí és sí, i també ha fet servir el recurs de les denúncies falses per violència de gènere que representen només el 0,01% del total. Sánchez ha contraatacat dient que és pitjor negar la violència masclista i Díaz acusa l'extrema dreta de ni tan sols respectar els protocols quan hi ha dones assassinades a mans de les seves parelles.
La libertad y la seguridad de las mujeres ha sido puesta en peligro por este gobierno. No sé si ustedes saben quién es Daniel P. G. Con esos datos imagino que no, pero se lo voy a decir. Es un violador en serie de más de 19 mujeres que han sido víctimas de ese monstruo. Y ustedes, el gobierno, le han puesto en la calle. La última vez que salió a la calle tardó menos de un mes en volver a violar.
Mire, señora Abascal, nosotros siempre defendemos a las mujeres. Siempre. Y algunas veces cometemos errores. Ustedes siempre cometen errores porque siempre apoyan a los machistas.
Le pido que deje de reírse de nosotras. Deje de reírse de nosotras. Sí, mire, ¿sabe quiénes son? ¿Usted sabe quiénes son? Estos dos hombres son sus diputados de Vox en Valencia. ¿Ve cómo se ríen? Se están riendo. ¿Sabe cuándo se ríen, señor Abascal? Se estaban riendo en un minuto de silencio una mujer asesinada.
I durant aquest debat també hi ha hagut enfrontaments entre Abascal i Díaz per la llei trans i s'han retret mútuament no entendre el mateix sobre què és ser una dona.
Un debat on Catalunya ha acabat passant gairebé desapercebuda en aquest debat a 3. De fet, pràcticament només n'ha parlat Pedro Sánchez i a les acaballes. El líder del PSOE ha recriminat a Vox voler aplicar l'article 155 de la Constitució, voler acabar amb el català, sobretot perquè pensa que això faria tornar un clima de tensió aquí a Catalunya, com el mateix Abascal havia dit, un Abascal que retret a Sánchez haver aprovat lleis amb els independentistes, i Yolanda Díaz ha evitat el tema. Judit Caselles, bon dia.
Bon dia. Durant bona part del debat no s'ha fet ni una sola menció a Catalunya, únicament ha estat en el bloc sobre els pactes, quan Sánchez ha recriminat a Vox voler aplicar l'article 155 de la Constitució i legalitzar els partits independentistes i voler acabar amb algunes llengües cooficials com el català. El president del govern espanyol es mostra convençut que aquestes polítiques farien revifar la tensió social a Catalunya, mentre Santiago Abascal l'ha acusat d'haver enganyat els electors, dient-los que no s'entendria amb els independentistes.
Dijo que no pactaría con los golpistas y les ha indultado. Ha indultado a los políticos más corruptos de España. Por lo tanto, escucharle a usted hablar sobre pactos es escuchar uno de los momentos más tristes de nuestra democracia reciente. Muy triste, creo que para muchos electores socialistas que se sintieron completamente estafados para usted.
Y ya en el caso del señor Abascal y su programa electoral, pues en fin, es que va contra los principios, los valores y algunos artículos de la Constitución española. Ustedes, señor Abascal, proponen, por ejemplo, ilegalizar partidos políticos. Quieren acabar con las lenguas cooficiales. Mire, nosotros creemos en la unidad de España, pero no a bofetadas, como ustedes dicen, o incluso ayer amenazando a Cataluña de nuevo con un artículo 155 mucho más duro, que va a traer muchísimos más problemas a la convivencia de nuestro país.
Sánchez també ha aprofitat per treure pic que des que és el govern la convivència a Catalunya és millor. Ha estat, però, l'únic candidat que ja ha fet menció. Ni Yolanda Díaz ni Santiago Abascal han entrat al cos a cos amb aquest tema.
Gràcies, Judit. Feijóo no era Televisió Espanyola, no l'hem pogut escoltar, però sí que era a La Sexta, allà sí que va parlar. L'han entrevistat i el candidat del PP ha assegurat que quan es va fer aquelles famoses fotografies, aquella fotografia amb Marcial Dorado, no sabia que Dorado tenia acusacions per narcotràfic. La Maroteca, però, podria desmentir-lo.
En aquell moment no tenia ninguna acusació per ello. Ahora es más fácil saber cosas, ¿no? Porque hay internet, porque hay Google. En aquel momento no, pero vuelvo a reiterar, hasta que yo le conocí, este señor no tenía ninguna causa en relación con el narco.
Tot i el suposat desconeixement que explica Feijó, en el moment que es van fer les fotografies, que van ser l'any 1995, Marcial Dorado ja tenia causes obertes per relacions amb el narcotràfic. Dorado va ser detingut 5 anys abans de les imatges en la primera gran operació contra el tràfic de drogues a Galícia, una notícia que van publicar la majoria de grans mitjans espanyols. A banda d'això, els problemes de Dorado amb la justícia remunten ja l'any 1989 per contraband de tabac. Per cert, que avui tant ABC com el diari esportiu AS entrevisten el candidat del Partit Popular.
Avui és dijous, n'hem parlat molt. Avui és l'últim dia per votar per Correus. S'ha de fer a les oficines de Correus. L'empresa assegura que ja ha entregat tota la documentació perquè les persones que ho havien sol·licitat puguin votar. Les últimes hores, Vox ha tornat a posar en qüestió el vot per correu. Pràcticament tothom que l'havia demanat ja ha votat i, segons un comunicat de l'empresa, s'han entregat personalment la documentació a 2.300.000 persones.
Correus, de fet, ha fet fins a 2 intents per entregar en mà aquesta documentació i les persones que no estaven a casa, que no les han pogut trobar, han d'anar a una oficina de Correus per recollir la documentació i poder votar en el mateix moment. L'empresa pública fa una crida perquè la ciutadania faci el tràmit com més aviat millor per evitar les cues última hora.
A Correus encara li queda una mica de feina per gestionar tot aquest vot. En tot cas, des de Comissions Obreres i la UGT han criticat la gestió que la direcció de l'empresa ha fet de tot aquest període. Destaquen des dels sindicats que l'esforç i la responsabilitat de la plantilla de Correus han estat els factors que han permès salvar la campanya electoral.
Els sindicats lamenten que Correus ha trigat 41 dies a aplicar les mesures de reforç d'aquesta campanya, uns reforços que Comissions Obreres i UGT havien exigit ja des de l'inici, que han provocat sobrecàrregues laborals i incerteses ciutadana. Han titllat la gestió i la planificació de nefasta aplicada pel president de l'empresa pública durant aquesta campanya electoral. També han informat que gairebé 2 milions de ciutadans ja han exercit el vot per correu.
Mira, avui en parlarem d'aquest vot per correu i de com ha funcionat Correus en aquesta campanya, en aquest període de votacions. Avui serà amb nosaltres en Rubén Valdés, que és el secretari general del sector postal de la UGT aquí a Catalunya. D'aquí a mitja hora, mal comptada, el podrem saludar al matí a Ràdio Estel. Els que també s'han apujat el to entre ells són els principals partits independentistes a Catalunya. 3 dies de les eleccions continuen dividits sobre quins pactes han d'existir després de les eleccions d'aquest diumenge, Olma.
El president de la Generalitat, Pere Aragonès, concreta quines són les condicions d'Esquerra Republicana per investir Pedro Sánchez. Considera que són propostes assumibles i que estaran a la taulada del PSOE per tal d'aturar el PP. Proposta que ha tingut una resposta immediata de Junts per Catalunya. Escoltem el secretari general, Jordi Turull.
Quan estem parlant de condicions, que hi haurà sobre la taula per parar el Partit Popular, acabar amb el dèficit fiscal, però també amb el traspàs de Rodalies. Necessitem que es culmini el traspàs al nostre país, perquè la ciutadania no mereix un servei de Rodalies com el que estem tenint. I, evidentment, continuar aquest procés de negociació que ha permès obrir una etapa d'esperança, que ha permès frenar en alguns àmbits de forma important la repressió i avançar cap al dret a l'autodeterminació.
Ara el senyor Pedro Sánchez deu estar tremolant. Ell llegit amb un teletip, em puc equivocar. Esquerra Republicana ha posat preu a la investidura. Traspàs de Rodalies i millorar el tema del finançament. Jo no he anat a la presó 3 anys i mig per fer un front comú per traspassar Rodalies i estar una mica al finançament. No ho he fet. No ho he fet.
I el primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha carregat contra Núñez Feijóo per les seves relacions no aclarides, aquestes que escoltàvem ara fa uns minuts amb el narcotraficant Marcial Dorado.
Hi ha premsa sèria a Europa que diu, escolti, vostè quines revelacions va tenir, senyor Feijóo? Com no les acabaràs? No ho dic jo. Ho diu un diari francès rellevant. I ho diu un diari europeu rellevant. Quina credibilitat tindrà aquest senyor, o té aquest senyor, davant d'Europa, amb revelacions no acabarides? No, jo no s'enterava de quina va embarco, no sabíem quina va embarco, tampoc sabíeu el que cobrava, llavors se n'havien hagut de recordar. Quina credibilitat té aquesta persona?
I l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha fet una crida a votar en massa al partit de Yolanda Díaz, de Sumar, i la seva candidata.
En un acte sobre feminisme de Sumar en Comú Podem, Colau ha assegurat que la dreta ha reaccionat amb agressivitat contra el feminisme.
aquells que tenen privilegis i no els volen perdre, doncs efectivament han reaccionat. Alguns amb molta violència per assenyalar-nos, per dir si us posicioneu sereu atacades, sereu assenyalades, penseu-vos-ho dos cops abans d'entrar a les institucions i a sobre reivindicar-vos feministes. Doncs estem en aquesta campanya, en ple juliol, per dir que amb més alegria que mai ens reivindiquem més feministes que mai, que estem molt orgulloses de totes les conquestes aconseguides.
Al matí a Ràdio Estel. La informació ara i aquí.
El geriàtric Aragó de Barcelona va continuar acumulant brutícia i sense tenir cura de la higiene mesos després d'haver patit el brot de salmonella que va matar 8 residents.
Avui, el periòdico dona més detalls de l'estat d'aquesta residència que va amagar l'Agència de Salut Pública aquest brot. En l'escrit que ha presentat el fiscal s'explica que quan els inspectors van tenir coneixement del cas i van anar a la residència, se la van trobar en un estat lamentable. De fet, explica que els lavabos estaven bruts, que hi havia bolquers a terra, peces de roba bruta sobre els radiadors, taules de menjador i poms a porta enganxosos i cadires de rodes tirades per terra. La fiscalia ha demanat el tancament del geriat, però el jutge ho ha denegat perquè diu que seria una mesura prematura.
De la seva banda, el govern ha assegurat que en quan va tenir coneixement del que passava va suspendre els nous ingressos en places públiques d'aquesta residència.
El Departament de Drets Socials explica que va requerir a la gerència de la residència que implantessin canvis i que fessin un protocol d'actuacions urgent per revertir les mancances que s'havien detectat. També assegura que la direcció del centre ha canviat i que la nova propietat ha presentat aquest pla que garanteix que serà supervisat tant per drets socials com per salut.
Clar, el que no ha explicat el govern és perquè quan ho va saber no va presentar una denúncia, que és el que pertocava. La reacció del govern arriba després de conèixer que el jutge ha admès a tràmit una denúncia, en aquest cas de la Fiscalia, contra 5 persones d'aquestes residències, entre elles la directora, l'administrador únic i gerent, i també el metge de la residència.
En aquest text del fiscal s'indica que des de finals del juliol de l'any passat, 2022, hi va haver un brot de salmonella a la residència que va afectar 39 persones, 15 d'elles van haver de ser hospitalitzades i 8 d'aquestes van acabar morint. La residència no va notificar-ho a l'Agència de Salut Pública de Barcelona, per la qual cosa el procés d'investigació va ser obstaculitzat i les conseqüències del brot van ser més greus. Fiscalia ara els acusa de 8 delictes d'imprudència greu amb resultat de mort i els assenyala com a responsables, titllant la seva conducta d'irresponsable.
I el jutge instructor tanca la investigació de l'agressor d'Igualada i el procés per intent d'assassinat i també per agressió sexual. Ho recordareu, els fets d'agressió sexual a una menor van tenir lloc al mes de novembre del 2021.
El text del magistrat explica que el detingut va seguir la víctima a la sortida d'una discoteca fins a un carrer poc transitat del polígon i la va abordar per sorpresa. El jutge creu que l'home no només volia agredir-la, sinó també volia matar-la. Creu que si no ho va aconseguir va ser perquè una persona va trobar la menor poc després dels fets i va avisar els serveis d'emergències. El detingut compleix presó preventiva des de l'abril passat.
I l'Ajuntament de Sitges es personarà com a acusació particular a la causa judicial que investiga la relació entre aquest consistori i la taula del tercer sector social de Sitges-Garraf.
I ho farà un cop hagin declarat com a investigats davant la jutgessa, l'alcaldessa Aurora Carbonell i el regidor Jaume Monasterio, així com també el secretari municipal i altres treballadors del consistori. A hores ara, però, la magistrada no ha concretat quan el citarà. La personació ha estat acordada aquest dimecres en un ple extraordinari en què també s'ha aprovat crear una comissió informativa de caràcter especial per esclarir els 600.000 euros de subvencions i serveis pagats a la taula del tercer sector. L'alcaldessa Aurora Carbonell ha lamentat com es va actuar durant les atencions i ha parlat de circ mediàtic.
Deixeu-me que torni a denunciar les formes que va tenir la policia, la UDEF, en la seva actuació el passat 21 de juny. Pel fet d'estar fent una investigació, la jutgessa demana fer un escorcoll a l'Ajuntament. I la policia, per compte propi, decideix fer unes detencions sense demanar-ho a la jutgessa i amb l'agreujant que algú avisa prèviament a la premsa en un circ mediàtic.
El grup d'experts per combatre la violència sexual entre infants i adolescents a Catalunya s'ha reunit per primera vegada.
La trobada s'ha fet a la seu de Drets Socials i l'ha presidit el conseller Carles Campuzano. Hi han participat professionals de diferents àmbits. La previsió és que el grup treballi en una sèrie de recomanacions i les doni a conèixer en un document que podria estar llest a l'octubre. El coordinador del grup de treball i president de Catesco, Eduard Bayori, ja ha avançat que és un tema multicausal i que s'ha d'enfocar des de la complexitat dels drets dels infants tan agredits com agressors, l'educació, l'exclusió social, el masclisme o la seguretat. Bayori també ha explicat els detalls.
L'encàrrec que té el grup és fer un informe on hi hagi una diagnosi contextualitzada del que ha passat i on hi hagi recomanacions de què fer al respecte. Tenim aquest mes de juliol i el mes de setembre per analitzar-ho i el resultat final del grup seran unes recomanacions amb les que els responsables públics han de poder prendre decisions.
Parlem d'esports, bé, o més o menys, perquè de fet començarem parlant del Barça-Gate, és la instrucció del cas, avui sabem que s'allargarà fins al 29 de gener de l'any vinent. Això són 6 mesos més, mig any més del que estava previst inicialment, Anna.
Sí, la instrucció s'havia de fer dissabte de la setmana que ve, el dia 29 de juliol, però la jutgessa que investiga el Barça-Gate ha acordat fer-ho mig any després, tal com van demanar-ho tant l'expresident del Barça, Josep Maria Bartomeu, com la seva mà dreta, Jaume Masferrer, perquè els Mossos d'Esquadra puguin presentar tots els informes. És la cinquena vegada que s'ajorna, la data que estava prevista era pel 29 de gener del 2023, i per tant no es farà fins al cap d'un any.
Per tant, la justícia vol acabar de tenir tota la informació. De fet, aquest ajornament s'ha conegut el mateix dia que els Mossos d'Esquadra han conclòs en un informe que Josep Maria Bartomeu desviava diners del Barça amb finalitats personals.
Segons el programa Aquest i Jugues de la cadena SER, la policia catalana arriba a la conclusió que Bartomeu utilitzava un contracte del Barça amb l'empresa Amalgama Marketing, propietat de Miquel Sembola, del club esportiu Laietà, per fer pagaments que no tenien res a veure amb el club a periodistes i empresaris afins i també per al seu propi benefici. En concret, Amalgama Marketing hauria signat un contracte amb el Barça de 84.000 euros anuals per dues temporades entre el 2018 i el 2020. Segons els Mossos, un 14% es quedava a l'empresa, mentre que el 86% restant es desviava a periodistes i empresaris per ordre de Bartomeu, que decidia com i a qui es repartien.
A tot això, el Barça ja ha aterrat als Estats Units per fer-hi la seva gira de pretemporada. Xavi hi ha viatjat amb 32 jugadors en total. 32.
25 del primer equip i 7 del filial. L'Englet, Serginho Dest i Kessié han agafat aquest avió, tot i no tenir encara clar el seu futur, però qui s'ha quedat a Barcelona és Nico González, que té permís del club per tancar el seu fitxatge pel Porto després que Xavi li comuniqués que no compta amb ell per la propera temporada. Qui sí que ha entrat a la llista de convocats per disputar aquesta gira de pretemporada és Oriol Romeu, després que ahir al matí es fes oficial la seva incorporació al Barça per les properes 3 temporades. Avui es farà un sopar de benvinguda a Los Angeles i diumenge disputaran el primer test de pretemporada contra la Juventus.
I aprofitant que el Barça s'han anat fins als Estats Units per fer aquesta gira, que molts exjugadors del Barça jugaran a la MLS com Leo Messi, Sergio Busquets i possiblement Jordi Alba i Luis Suárez, el govern de la Generalitat ha decidit impulsar la projecció de Catalunya en aquest mercat nord-americà.
El Barça col·laborarà amb l'Agència Catalana de Turisme i l'Agència per a la Competitivitat de l'empresa Acció per incentivar la captació d'inversions internacionals i de nous esdeveniments professionals per Barcelona. Tant el govern com el club blaugrana organitzaran dos actes promocionals a San Francisco i a Los Angeles, on hi assistiran fins a 65 directius de grans multinacionals tecnològiques dels Estats Units. El programa portarà com a títol Color Your Business i buscarà nous canals d'inversió estrangera.
Doncs ja tenim el Barça als Estats Units, el Girona una mica més a prop. Està a la Garrotxa i ha jugat un partit contra l'Olot i ha guanyat per 2-4.
Un partit on ha debutat Pablo Torre. El jugador cedit pel Barça ho ha fet amb bones sensacions i demostrant un bon joc durant els primers 45 minuts. Pel que fa al partit, l'Olot s'ha avançat fins a dues vegades, amb un gol matiner d'Urri al minut 4 i un altre d'Arnau Forés al 27, però el Girona sempre ha acabat reaccionant a cada vegada. Primer amb una diana del sud-coreà Min Soo Kim, de només 17 anys, i després amb un altre d'Iker Almena, que ha posat l'empat a 2. Finalment, Manu Vallejo i Pau Víctor han sentenciat a favor del Girona. El proper amistós de l'equip blanquivermell serà dissabte a les 11 del matí contra l'Andorra.
I d'aquí a mitja hora arrenca el Mundial Femení de Futbol d'Austràlia i Nova Zelanda.
La selecció de les anfitriones són les encarregades d'estrenar aquest Mundial que està ple d'al·licients. Els Estats Units són les que defensen el títol i tornen a ser les favorites per aixecar per cinquena vegada la Copa del Món i la seva capitana Megan Rapinoe, de 38 anys, es retirarà un cop acabi la temporada al país. També són favorites Brasil, Anglaterra, Noruega, Suècia i Alemanya, i Espanya no debutarà fins demà contra Costa Rica a 2:15 del matí.
I si abans d'ahir la imatge al Tour va ser la victòria contundent de Jonas Vingegaard, l'etapa d'ahir en va deixar una altra de ben diferent. La punxada, pràcticament també històrica, de Pogacar. Jonas Vingegaard es consolida, per tant, com a líder d'aquest Tour de França. Ara té un avantatge, atenció, ja de 7 minuts i 30 segons respecte del seu gran rival, Tadej Pogacar.
Sí, el danès ha estat el més destacat en aquesta 17a etapa que s'ha emportat Félix Gol, que ha estat el més ràpid, i on el basc Pello Bilbao ha aconseguit una tercera posició per sobre de Vingegaard. Avui el Tour deixa enrere els Alps i la 18a etapa és una plana de 185 quilòmetres amb meta a Bourg-en-Bresse.
I a l'europeu d'hoquei patins, Espanya ha golejat Itàlia 7-4 i acaba segona de grup.
Sí, tot i que els italians van ser els que es van avançar primer en l'electrònic gràcies a un gol de Checo Compagno, Espanya va respondre i va acabar guanyant per 7-4.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Bon dia, són 9:15. Avui és dijous 20 de juliol. Un dijous que tornarà a ser un dia de calor, però amb una petita treva. Les temperatures baixaran lleugerament. No us espereu fresca, eh? Calor en farà, però no serà el que ha passat aquests dies. Els detalls els té el Jordi Miralles. Jordi, bon dia.
Bon dia. Ambient calorós avui arreu de Catalunya, però temperatures més baixes que les d'ahir. A l'interior poden baixar al voltant dels 2 a 4 o 5 graus, mentre que a la costa ho faran només 1 o 2 graus. A l'interior, màximes de fins a 34-35 graus les més altes. A la costa, màximes al voltant dels 30 graus, però aquí amb molta humitat i amb una desagradable sensació de xafogó durant tot el dia. Una jornada que serà bàsicament assolellada, amb alguns núvols prims poc importants, però a partir de migdia creixeran més núvols a les comarques del Pirineu, on aquesta tarda descarregaran ruixats i tempestes. Avançada la tarda també arribaran aquestes precipitacions a punts de la Catalunya interior i també cap a l'interior de les comarques de Tarragona. Cal dir que demà encara baixaran una miqueta més les temperatures i a la tarda es tornarien a repetir aquests ruixats a les comarques del Pirineu i també del Prepirineu.
Gràcies, Jordi. Passa un minut i mig del punt de 9:15. Anem directe cap al RAC per actualitzar la situació a les carreteres del país. Àlex Huguet, bon dia.
Molt bon dia. Ara hi ha un tram de 2 quilòmetres de congestió per un accident a l'A2 després de l'enllaç des de la Ronda Litoral al tram de Cornellà de Llobregat en sentit Lleida i es tallen dos carrils. A banda d'això, la via més cua és a la C58 en els dos sentits de la marxa, cap al nord a Ripollet durant 3 quilòmetres i en sentit sud a l'entrada de Barcelona des de Montcada. Retencions de 2 quilòmetres també a la P7 a Barberà del Vallès cap al nord i a les rondes, on hi ha més congestió, és a la B10 en sentit Llobregat, amb 5 quilòmetres de circulació lenta entre el Fòrum i la Barceloneta, i a la ronda de dalt en el mateix sentit hi ha aturades intermitents des del nus de la Trinitat fins passada la sortida d'Horta. És tot des del RAC. Bon dia.
Les notícies del matí a Ràdio Estel.
Actualitat, temps i trànsit. Seguim repassant l'actualitat d'aquest dijous. A Barcelona hi haurà més Mossos d'Esquadra aquest estiu. Ahir us dèiem que més policia local, també hi haurà més Mossos d'Esquadra. A més, durant la nit, unitats de la Brimo patrullaran els carrers de la capital, posant especial atenció als barris de Gràcia, a l'Eixample, a Sants Montjuïc i també a Sant Martí.
En concret, la capital catalana tindrà 27 unitats de seguretat ciutadana més. L'objectiu és garantir la seguretat a Barcelona aquest estiu, coincidint amb l'arribada massiva de turistes. Des del cos de Mossos d'Esquadra s'espera que els nivells de delinqüència d'aquest estiu siguin similars als que hi havia abans de la pandèmia, el 2019. Aquest pla especial d'estiu pels Mossos també inclou reforços en altres punts del país, sobretot a la costa, i a poblacions molt turístiques com Lloret de Mar, on s'hi tornaran a fer patrullatges de la Brimo durant la nit.
I ja hi ha data per la prova del sistema d'alerta a tots els telèfons mòbils que es trobin a l'àrea de Barcelona. Serà el 14 de setembre, però no sonarà a la mateixa hora a tota l'àrea metropolitana.
A les 10 del matí es començarà enviant missatges d'alerta als mòbils que estiguin al Vallès Oriental, Maresme, Sant Adrià de Besòs, Badalona i Santa Coloma de Gramenet. Una hora més tard, a les 11, es farà a Barcelona, a les 12, al Vallès Occidental i, finalment, a la 1, al Baix Llobregat i a l'Hospitalet de Llobregat. Tots els mòbils que estiguin a la zona, encara que els duguin persones que estan de pas per carretera o que estan anant en ferrocarril, haurien de rebre aquest SMS. Es tracta d'un missatge que diu: prova d'alerta de protecció civil, no truquis al 112, és una prova, en una emergència real rebries instruccions per protegir-te. En dona més detalls la directora de Protecció Civil, Marta Casseny.
la quarta i última prova que fem i que afectarà doncs, el nombre més gran de població doncs, perquè es farà tota la demarcació de Barcelona, inclòs la ciutat de Barcelona.
Hi va haver gent que ahir se'n va anar a dormir amb una suor freda, preocupats, preocupades, perquè WhatsApp no funcionava. No hi havia manera de rebre res, no hi havia manera de rebre missatges. WhatsApp ja torna a funcionar, tothom tranquil. Ha caigut arreu del món aquesta passada nit, hora catalana, però la xarxa ha aconseguit recuperar el servei i funcionar amb normalitat, home.
Sí, de fet, aquesta passada nit eren molts, milers, els usuaris, els que a través d'altres xarxes socials, perquè WhatsApp no funcionava, doncs que es queixaven que no podien ni enviar ni tampoc podien rebre cap missatge de WhatsApp. No era problema de la connexió wifi, tampoc problema del mòbil, sinó que el servei de missatgeria de WhatsApp va deixar de funcionar arreu del món. La caiguda va durar aproximadament, depèn dels casos, una hora. Passades les 11 de la nit, el servei ja es començava a restablir.
I aquest matí funcionava ja amb normalitat, funciona, vaja, amb normalitat. Els municipis catalans de Matadepera, Castellolí i Sant Cugat del Vallès, per aquest ordre, són les tres poblacions més riques de Catalunya. Per contra, al capdavall d'aquesta llista, els més pobres o els que tenen un índex socioeconòmic més baix són Barbens, Salt i Seròs.
Així ho mostren les dades publicades per l'Institut d'Estadística, que la renda mitjana més alta és a Matadepera, que puja fins als 22.806 euros, mentre que la més baixa, per comparar-ho, és a Salt, que amb uns 9.500 euros. Dels municipis que tenen millor nivell socioeconòmic són 12 de la zona metropolitana, 10 de comarques centrals i 6 de l'Alt Pirineu i Aran. En canvi, els municipis que tenen un nivell més baix són 16 a Ponent i 9 a les comarques gironines.
L'Organització Mundial de la Salut demana que reguli la publicitat del menjar infantil que no és saludable.
Les autoritats sanitàries demanen als governs estatals que apliquin mesures més estrictes per evitar la promoció de begudes i aliments amb alt contingut d'àcids grassos saturats i amb dosis molt altes de sucres i de sal. D'aquesta manera, l'OMS demana als governs regular els anuncis de galetes, de xocolates, de sucs o gelats a tots els canals de televisió infantil, sales de cinema que projectin pel·lícules aptes per a tots els públics, també prohibiran en revistes destinades als més petits i a les xarxes socials. A Espanya, el govern actual ja va fer un intent de regular aquesta publicitat, però la norma ha quedat aparcada en un calaix per la negativa del Ministeri d'Agricultura de posar-hi remei.
Aquests dies us hem estat parlant i molt, evidentment, de la calor. Durant l'hivern, potser us recordareu, havíem parlat d'alguns episodis de fred. Doncs bé, la realitat és que la collita de cereal d'hivern ha acabat caient un 67% els darrers dos anys a Catalunya. La Federació de Cooperatives Agràries del país també preveu, de fet, una nova caiguda aquest any.
La previsió d'aquest proper hivern és del 38% menys que respecte a l'any passat. Alhora, la campanya del 2022 ja va patir una davallada del 46% en relació a la del 2021. En conjunt, la collita de cereal d'hivern, que inclou el blat, l'ordi, la civada, el sègol i el triticale, ha caigut en més de la meitat entre les dues darreres campanyes i ha passat de més d'un milió de tones el 2021 a 500.000 tones l'any passat, el 2022. Des de la Federació apunten que la situació és greu i que sobretot afecta molt a les zones de seca.
Les altes temperatures tenen d'altres conseqüències. Atenció amb aquesta, que pot ser important per al país, perquè ara sabem també que les altes temperatures estan començant a modificar el turisme, la quantitat de turisme que arriba a Espanya. Per tant, també això afecta Catalunya. Una enquesta assegura que el nombre de turistes europeus que estan disposats a viatjar cap al Mediterrani durant els mesos d'estiu ha caigut un 10%.
De fet, les intenses onades de calor el que fan és que els turistes prefereixin viatjar a zones naturals i evitar les ciutats. De fet, un 7% dels turistes que s'han encastat veuen aquests fenòmens climàtics com un motiu de preocupació pels seus viatges. Això pot fer canviar la tendència de destins turístics i d'aquí uns anys, segons els experts, els europeus preferiran viatjar abans a Irlanda, Dinamarca o Bulgària, abans d'anar a Espanya, Itàlia o Grècia. Les dades de l'enquesta també fan pensar que els destins turístics hauran d'adaptar-se per oferir més aigua i més ombra als turistes durant els episodis de forta calor.
Vinga, més coses. A Andorra, els lloguers deixaran d'estar regulats pel govern d'aquí a 4 anys quan acabi l'actual mandat. Aquesta mesura acabarà afectant aproximadament una quarta part dels pisos al lloguer al Coprincipat.
El cap del govern andorrà, Xavier Espot, ha insistit en la necessitat de deixar d'intervenir en el mercat de l'habitatge i descongelar a poc el preu dels lloguers dels pisos. Aquesta mesura comportarà pujades del preu de l'habitatge en Torra. Des de l'executiu, però, encara no han detallat de quan seran, tot i que diuen que serà una quantitat prudent.
Torna la música avui a la capital catalana. L'artista canadenc The Weeknd fa parada aquesta nit a l'Estadi Olímpic. Ho fa en la seva gira After Hours Till Dawn Tour. Avui serà el segon i últim concert de The Weeknd a l'Estat. El cantant després ha de continuar la seva gira per Anglaterra i Amèrica Llatina amb cançons, evidentment, com aquesta. I've been on my own for long enough. Maybe you can show me how to love. Maybe
avui, a 2:15 de la nit, The Weeknd presentarà el seu últim i exitós àlbum, After Hours, que inclou alguns dels seus grans èxits, com la cançó Blinding Lights, que l'estem escoltant de fons. El concert és a l'Estadi Olímpic Lluís Companys i encara queden algunes entrades disponibles. El concert a Barcelona és el segon i últim que fa tot l'Estat. De fet, aquest dimarts l'artista ha passat pel Metropolitano de Madrid, on ha exhibit un espectacle post-apocalíptic replet d'efectes especials.
La consellera de Cultura i els principals equipaments culturals de Catalunya han acordat aquest dimecres la creació d'un grup de treball per tal de combatre la censura en diversos governs municipals i autonòmics de l'Estat.
Es tracta d'un grup de treball que es reunirà de forma mensual i comptarà amb responsables d'una quinzena d'institucions i equipaments culturals d'arreu de Catalunya. L'objectiu de cara a les properes trobades és establir un codi deontològic que recull els valors compartits a favor de la llibertat d'expressió i de creació, també fer més accessible la cultura i oferir una política comunicativa comuna. Ho ha explicat la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, que també ha parlat de l'autocensura, assenyalant que pot ser que es deixin de programar espectacles.
Fer molt més accessible la cultura a tothom d'una manera més ràpida, és a dir, que l'accés a tots aquests equipaments sigui en espais fora, a vegades fora parets, o dins de les mateixes parets, però que sigui que pensem i que tots... Aquest és l'encàrrec amb el que han marxat tots ells, que durant aquest estiu, doncs, que pensin en aquestes possibles activitats i després tenir una política comunicativa comuna.
I el Saló del Manga Barcelona 2023 tindrà com a gran protagonista la pel·lícula, mítica pel·lícula d'animació, El meu veí Totoro, per celebrar els seus 35 anys.
L'edició comptarà amb més expositors i activitats que mai i es vol posar el públic al centre perquè en sigui el protagonista. En aquest sentit, el cartí de l'edició d'aquest any, il·lustrat per Miriam Bonastre, vol ser un reflex de la diversitat del seu públic. També reforçarà l'aposta pel fandom en català amb la inclusió de dues noves categories de premis. Millor manga publicat en català i millor anime amb doblatge català i l'estrena de l'última pel·lícula del detectiu Conan, Black Iron Submarine, doblada al català. Una edició que tindrà lloc del 7 al 10 de desembre a la Fira Gran Via de l'Hospitalet.
Gràcies, Olma. Moment de recapitular, Ràdio Estel. Pedro Sánchez, Yolanda Díaz i Santiago Abascal participen en l'últim debat d'aquesta campanya on no hi era Alberto Núñez Feijóo, debat a Televisió Espanyola, on es va passar de puntetes per Catalunya. Només en va parlar el candidat del PSOE i va quedar més que evident el bloc d'esquerres contra Vox. Pau Massip, bon dia.
Bon dia. De fet, Sánchez va quedar moltes vegades apartat del debat en el que va semblar més aviat un cara a cara entre Díaz i Abascal. La vicepresidenta li va recriminar que negui la violència masclista o que vulgui i retirar drets al col·lectiu LGTBI. El candidat del PSOE va criticar que Vox vulgui aplicar un 155 a Catalunya i que vulgui acabar amb la llengua, perquè això portaria més tensió al país.
Alberto Núñez Feijóo, gran absent del debat, però sí que era a la Sexta, on l'han entrevistat, i el candidat del PP ja ha assegurat que no sabia que Marcial Dorado, amb qui va fer fotos mentre estiuejaven junts, estava acusat de narcotràfic. El problema per Feijóo pot ser que l'hemeroteca de l'època podria trair-lo.
Les fotos publicades es van fer el 1995 i des de 1990 diversos diaris de tirada nacional havien publicat les acusacions i investigacions que perseguien Marcial Dorado per la seva implicació amb el narcotràfic. De fet, Dorado ja va ser detingut el 1990.
Atenció amb els que heu demanat el vot per correu i encara no heu votat, perquè avui és el darrer dia per fer-ho. S'ha de fer des d'una de les oficines de correus, bàsicament perquè no podeu canviar d'idea i ara anar a votar diumenge. De fet, pràcticament tothom que ha demanat el vot per Correu ja ho ha fet. Vox, aquestes últimes hores, ha tornat a qüestionar aquest sistema.
Correus explica que els carters han fet dos intents per entregar la documentació en mà a tots els que han demanat el vot i que, si no ho han rebut, encara tenen tot el dia d'avui per anar a votar a l'oficina de Correus. Afirmen que ja ho han fet més de 2 milions de persones a tot l'estat.
De com ha funcionat aquesta campanya de vot per Correu i dels dubtes que des de la dreta espanyola s'ha posat sobre aquesta manera de votar i de la gestió de Correus en aquest sentit, en parlarem amb en Rubén Valdés, el secretari general del sector postal de la UGT de Serveis Públics aquí a Catalunya, a qui saludarem d'aquí a uns instants. Ara us ho explicàvem. WhatsApp torna a funcionar amb absoluta normalitat després d'haver caigut durant una mica més d'una hora arreu del món. A través d'altres xarxes socials eren milers els usuaris que aquesta nit es queixaven que no podien enviar ni rebre missatges. De fet, fins a aproximadament cap allà a la mitjanit, la situació no s'ha començat a normalitzar.
No es tractava d'un problema de xarxa, sinó que era el sistema de WhatsApps que va deixar de funcionar a diferents països del món. La caiguda va durar gairebé una hora entre les 10 i les 11 de la nit.
El geriàtric de Barcelona, on van morir 8 persones per salmonelosi, va continuar brut i amb les instal·lacions descuidades durant mesos després de detectar-hi el brot.
Avui llegim al periòdico que la demanda que ha presentat la Fiscalia detalla que els inspectors de sanitat es van trobar bolquers a terra, els lavabos bruts, taules sense netejar i fins i tot cadires de rodes tirades per terra. El fiscal ha demanat el tancament del centre, però el jutge de moment ho ha denegat.
El jutge tanca la investigació sobre la violació d'Igualada i acusa el principal investigat d'agressió sexual i també d'intent d'assassinat. De fet, el jutge creu que l'agressor volia matar la noia i que, si això no va passar, va ser perquè un home, ho recordareu, la va trobar en aquell descampat.
Els fets van passar la nit de la Castanyada del 2021 a Igualada. El magistrat explica que el detingut va seguir la víctima des que ella va sortir d'una discoteca i fins a un carrer poc transitat d'un polígon industrial. Allà la va agredir sexualment i la va atacar i que només el fet que un camioner la trobés va evitar que acabés morint.
Pel que fa als esports, la instrucció del Barça-Gate es torna a ajornar i s'allarga fins al proper 29 de gener. Ana Closa, bon dia.
Bon dia. Es farà un any després del que estava previst. De fet, és la cinquena vegada que s'ajorna. La notícia arriba també el mateix dia que els Mossos d'Esquadra hagin vist indicis que l'expresident del Barça, Josep Maria Bartomeu, desviava diners del club per treure en benefici propi.
D'aquí a 15 minuts, mal comptats. Arrenca el Mundial Femení de Futbol d'Austràlia i Nova Zelanda.
El Barça és l'equip que més jugadores aporta en aquesta Copa del Món, en total 18, entre elles Alexia Putellas, que buscarà tornar a la seva millor versió. La selecció espanyola no debutarà fins demà al matí contra Costa Rica.
Where it began. Si avui passeu per Més Estel, pot ser que ja ensopegueu amb aquest tros de cançó, Sweet Caroline, un autèntic himne de Neil Diamond, sent segurament el seu gran èxit. Originalment, la cançó es va gravar el 1969, aleshores va arribar al número 4 de les llistes d'èxits. Després, és tan bona que l'han versionat Roy Orbison, Frank Sinatra, The Drifters o els U2, entre molts d'altres. Poseu el volum ben alt i disfruteu d'aquest Sweet Caroline, que avui sona sencera. Reaching out, touching me, touching you.
Touching warm, reaching out.
Al matí, a Ràdio Estel.
Aquest dijous és l'últim dia per votar per correu. La campanya de vot per correu es tanca avui quan tanquin les oficines de correus que, com aquests dies ha sigut habitual, de fet, estan allargant el seu horari justament perquè tothom que vulgui votar per correu ho pugui fer. El vot per correu ha sigut, no sé si polèmic, però sí qüestionat, especialment des dels partits de la dreta espanyola, des del Partit Popular i de Vox. Abascal ho va fer ahir, Alberto Núñez Feijóo ho va fer al llarg de la campanya electoral. S'ha qüestionat la direcció de Correus, s'ha qüestionat el sistema de vot, s'ha qüestionat que els vots puguin haver-se emès de manera correcta i gestionats de manera correcta. L'última petició per part de l'extrema dreta ha sigut directament a la Junta Electoral que permeti una cosa que no es pot fer, que és que si heu demanat votar per correu, ara pugueu canviar i anar diumenge a votar. Això no es pot fer. És a dir, tothom que ha demanat votar per correu ha de votar per correu. I si no ho fa, pel motiu que sigui, diumenge no podrà votar. En tot cas, és la primera vegada que se'n parla tant del vot per correu. Primer, perquè ja es preveia que molta gent a les portes de les vacances potser optava per aquesta manera de votar. I hi ha hagut un rècord de peticions de fer-ho, aquests 2,6 milions d'espanyols que han votat per correu. I després, el que ha passat durant la campanya electoral. Avui teníem ganes de parlar-ne, d'entrada, per saber avui què és el que ha de fer aquella persona que encara no hagi votat per correu i ho hagi de fer per correu, quin marge té i de quina manera ho ha de fer. Després, per saber a partir d'aquí Correus quina implicació té més en la gestió i el repartiment d'aquests vots, perquè, evidentment, la feina Correus no acaba avui quan es tanquin les oficines. I de l'altra, com han viscut des de Correus els qui han treballat per fer possible tot plegat aquest qüestionament des d'un punt de vista polític. El Rubén Valdés és el secretari general del sector postal de la UGT, Serveis Públics de Catalunya. Senyor Valdés, com estem? Bon dia.
Hola, bon dia.
Els ha sorprès, els ha dolgut des de Correus els qüestionaments que hi ha hagut de la seva feina i de la manera en com fan la seva feina per aquest vot per correu?
Bueno, pues la verdad es que las declaraciones, ¿no?, a nivel político, cuestionando pues el buen hacer y la profesionalidad, ¿no?, del empleado y de la empleada pública del servicio público de correos, pues sí que es verdad que nos ha dolido, ¿no?, ya que pone estas declaraciones, ¿no?, insólitas, desafortunadas, pone en cuestión pues esa profesionalidad, ¿no?, cuando el empleado y la empleada de Correos ha demostrado, no solamente en estas elecciones generales, ¿no?, recordar que no son las primeras elecciones generales ni tampoco serán las últimas, ¿no?, y siempre se ha demostrado pues lo que subrayaba, ¿no?, la profesionalidad y el buen hacer del empleado. Por lo tanto, sí que nos duele que se ponga en tela de juicio nuestra función, nuestro trabajo y nuestro buen hacer.
Clar, més perquè és una feina que havíeu fet moltes vegades, perquè evidentment el vot per correu fa molts anys que funciona aquí a casa nostra. El que passa és que és veritat que segur mai s'havia registrat una demanda tan elevada, no?, de vot per correu, i per tant en part us hi estàveu jugant també la vostra imatge, no?, per la dificultat de gestionar que crec que al final han sigut aquests 2.600.000 espanyols que han demanat votar per correu.
Exacto, sí, los datos son los que mencionáis, ¿no? Ya sabíamos, ya éramos conscientes, ¿no? Y así desde las organizaciones sindicales, ¿no?, habíamos advertido a la propia dirección de Correos, ya cuando se anunció que durante el mes del 23 de julio iban a ser las elecciones, de que íbamos a tener una sobrecarga de trabajo. El dato es ese que acabas de dar, ¿no?, anteriormente, más de 2.600.000 solicitudes de voto por correo, lo que representa un récord absoluto, ¿no? Recordemos, por recordar y algún dato, de que el récord estaba en las generales de 2016, que eran 1.453.000.
Sí, clar, és que és més d'un milió més de vots que el rècord històric, ¿no?
Esta circunstancia sí que es la pusimos encima de la mesa a la dirección de correos para que pusiese todos los medios de refuerzos, planificación, etcétera, para que la sobrecarga, esta sobrecarga que sabíamos que se iba a plantear, pues no recaiga siempre sobre el empleado y la empleada pública. Aquí sí que somos, digamos, críticos en cuanto a la dirección de correos, ¿eh? En cuanto a los medios que ha puesto encima de la mesa, la planificación...
¿Per què han arribat tard? ¿Per què no han sigut suficients? ¿Per tot plegat? ¿Per què, senyor Valdés?
Habíamos, ya, vuelvo a repetir ya, cuando se inició el anuncio, ¿no?, de que iban a ser el mes de julio, pues, dado el mes, ¿no?, ya sabíamos que dado el mes, el vacacional, contando también que muchos empleados y empleadas públicas del servicio público de correos, pues, estaba en periodo vacacional.
S'havia parlat d'aproximadament un 20% de la plantilla en vacances, ja que és una xifra que s'acosta més o menys a la realitat del que hi havia previst?
Sí, sí, más o menos sobre el 20% de los empleados y empleadas del Servicio Público de Correos pues, estaban en periodo vacacional.
I això com s'ha resolt? Se'ls han canviat les vacances? Se'ls ha pagat hores extres als qui estaven treballant? Com ho han suplert, això, senyor Valdés?
Lo primero, subrayar que esta petición, ¿no?, esta petición de vacaciones se realiza en el mes de abril. No es que se realice unos días antes, no. Sí. Los empleados y empleadas públicos del servicio público pues tienen que solicitar sus vacaciones en el mes de abril. Y la cifra que tú comentabas, más o menos alrededor de 20... Señalar para que quede constancia, ¿no?, del ADN del servicio público de este empleado o empleada, de que el 30% de esos compañeros y compañeras que habían solicitado su periodo vacacional en el mes de julio, pues renunciaron, han retrasado su periodo vacacional del mes de julio por llevar adelante pues esta campaña. Es significativo y queda reflejado una vez más el carácter de servicio público, ¿no? Claro. El 30% ha renunciado a su periodo vacacional durante la campaña.
Quines dades tenen? Quines són les últimes dades tenen de la situació? De quantes persones falten per votar? Ho dic perquè clar, avui és l'últim dia. Vull dir, qui no ha anat a votar encara o va avui o perdrà la possibilitat de votar.
Hay que recordar que, como bien apuntabais, hoy es el último día para depositar el voto por correo. Recordar que se amplía hasta las 10 de la noche, para poder depositar el voto y las cifras orientativas, ya que Correos todavía no ha publicado ninguna cifra oficial desde la pasada semana. Uh-huh. Eso hay que recalcar.
Sí.
Pero tenemos unas cifras orientativas. Y es que a nivel estatal, calculamos orientativamente que debe haber 160.000 solicitudes de voto por correo en el domicilio. ¿Por qué? Con la hoja de aviso. ¿Por qué? Porque se ha intentado una doble entrega en domicilio del ciudadano y ciudadana, y al no encontrarse en su domicilio se le deja una hoja de aviso. ¿De acuerdo? Calculamos que son 160.000.
Per tant, són 160.000 persones que avui poden anar a votar. Ho dic perquè és important que si algú s'ha trobat aquest paper, que no pensi que va tard. Vull dir que avui, al mateix moment en què reculli la documentació, pot votar.
Recoger la documentació i en el mismo instante també votar. Por lo cual, estos ciudadanos y ciudadanas todavía tienen a lo largo del día de hoy hasta las 10 de la noche, pues, tiempo para ejercitar su derecho a voto. En Cataluña calculamos, recordad que en Cataluña fueron 270.000 solicitudes.
Sí.
Voto por correo. Y calculamos que a día de hoy hay unas 15.000, más o menos, orientativamente, pues en la misma circunstancia, ¿no?, de ciudadanos que tienen su hoja de aviso en su domicilio porque han estado ausentes en los dos intentos de reparto y tienen también, pues a lo largo del día de hoy, hasta las 10 de la noche para poder...
Ara, en qualsevol cas, senyor Valdés, el que és evident és que si estem parlant de 15.000 persones a Catalunya, de 160.000 a 160.000... Sí, sí, no, però vull dir que encara que pugui rondar aquesta circumstància, el que és evident és que, malgrat els dubtes que s'hagi pogut fer planar sobre aquest sistema de vot, el sistema ha funcionat. És a dir, sobre 275.000 persones aproximadament que ho havien demanat a Catalunya, que 15.000 no ho hagin fet, o 160.000 sobre 2.600.000 no ho hagin fet, el que demostra és que, malgrat el que s'hagi pogut dir, el sistema ha funcionat i ha funcionat bé.
Sí, no teníamos duda, ¿eh? No teníamos duda del empleado y la empleada pública de Correos de que sería capaz. Sí que lamentamos que una vez más ese sobreesfuerzo, ¿no?, esa sobrecarga de trabajo que representa representa este volumen, ¿no? Pues sobrecarga siempre en el propio empleado y empleada. Y que, vuelvo a señalar, la queja va dirigida no solamente en el ambiente político, entre comillas, con esas declaraciones que ya antes mencionabas, totalmente desafortunadas, y también a la propia falta de planificación por parte de la dirección de correos a la hora de plantear esta campaña, que ya sabíamos todos y todas que iba a haber un volumen